Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez es compromet amb Esquerra Republicana a fer canvis al Codi Penal per lluitar contra la corrupció. Maria Pagès.
Així ho ha assegurat els republicans en la reunió que han mantingut per demanar-los que li continuïn donant suport malgrat el presumpte cas de corrupció que esquitxa el PSOE. Una reunió produïda després d'un temps cara a cara al Congrés.
Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Grábenselo a fuego. La izquierda no puede robar. Esta gente sí.
Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba.
L'advocat i exdiputat de la CUP, Benet Salellas, assumirà la defensa legal de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
La CUP li ha traslladat el seu malestar per la decisió. La portaveu, Laia Estrada, ha recordat que Salellas ja no és militant de la formació.
Si fos militant nostre, li hauríem exigit que no assumís aquesta defensa. De fet, li hem traslladat el nostre malestar i volem posar en valor el compromís inequívoc de la CUP en la lluita contra la corrupció.
PSC, Esquerra, Comuns i la CUP signen el pacte del Padró sense Junts, PP, Vox i Aliança Catalana. L'acord vol enviar un missatge rotund que Catalunya al Padró és un dret i una obligació per llei.
La representant de la coordinadora Obrim Fronteres, Maria Creixell, espera que Junts, que governa en 300 ajuntaments, s'acabi sumant a la iniciativa.
Creiem que és una llàstima, no? Es van poder sumar al pacte antifeixista, han pogut impulsar una comissió d'estudi sobre el feixisme i el racisme i els discursos d'odi, però no es poden adherir al pacte pel Padró, que al final és un tràmit administratiu que ve a recollir les persones que viuen al municipi. I benvingut qui vulgui sumar-se, i nosaltres seguirem treballant des de tots els àmbits. Creiem que simplement si no estan és perquè no ho han volgut i potser més endavant volen.
En cultura, tot a punt aquesta hora per la segona passada de Gegants de la Patum de Berga, una festa que serà retransmesa en directe per la xarxa Més a través de Televisió del Berguedà.
La plaça de Sant Pere torna a estar plena de gom a gom després de l'arrencada oficial aquest matí.
I en esports, Toni Castro, Joan Garcia ja és nou jugador del Barça.
L'entitat blaugrana ha fet oficial el fitxatge del porter de Sallent fins al 30 de juny del 2031. Joan Garcia, que signarà el seu contracte divendres a les oficines del Barça, s'acomiadava de l'Espanyol aquest migdia en un vídeo publicat a les xarxes socials. I en bàsquet, aquesta tarda s'anunciarà a Fontajau la fusió entre el Bàsquet Girona i l'Uni Girona.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Calor i xafogor que s'han instal·lat plenament a casa nostra i que avui ens donen aquesta sensació de rigorós estiu. Una altra vegada hem arribat als 35 graus a les comarques de Ponent i a molta xafogor arreu del país. Al llarg de les immediates hores, fins a aquesta propera vesprada i nit, arribarà algun ruixat molt local a formar-se entre el Ripollès, el Berguedà, també la comarca de la Cerdanya, l'Alt Urgell o el Solsonès. Molt poca cosa, també algun núvol es formarà a les Terres de l'Ebre, que continuarà fins al dijous al matí, i aquesta propera matinada i demà al matí, amb unes temperatures d'insomni, en molts casos no baixaran dels 20 o 22 graus. Pel que fa al dijous, encara farà més calor que avui, i de fet, a les comarques de Ponent fregarem els 40 graus, 35 al prelitoral o gran part. I a últimes hores de la tarda del dijous, algun ruixat entrant per les comarques de Ponent, a tocar de l'Aragó, poca cosa en general. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destaquem, per una banda, l'autovia 2, l'altitud i retencions entre l'Hospitalet i Cornellà, sentit Martorell, per tant, de sortida de Barcelona, a causa d'un accident. En principi, ja tots els carrils oberts. A prop d'aquesta zona tenim també la C32, autopista entre Sant Boi i el Prat de Llobregat, d'entrada, en aquest cas, molt plena, amb lentitud i també aturades intermitents, puntualment també a Sant Boi de sortida. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Trinitat i sobretot a la ronda de dalt, encara hi ha força trànsit, i també d'entrada a la C58 i a la C33 entre Montcada i el Nus, tram habitual a aquesta hora de la tarda. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Pedro Sánchez es compromet amb Esquerra Republicana a fer canvis al Codi Penal per lluitar contra la corrupció. Així ho ha assegurat els republicans en la reunió que han mantingut per demanar-los que li continuïn donant suport, malgrat el presumpte cas de corrupció que esquitxa el PSOE.
El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha explicat que Sánchez s'ha compromès a anar contra els corruptors i també contra les constructores que participen en trames de comissions il·legals, en concret amb sancions de per vida i multes milionàries per als que contribueixin a corrompre representants públics. La reunió entre Sánchez i Esquerra s'ha produït després d'una tensa sessió de control al Congrés, on Sánchez ha admès que no ha estat a l'altura de les circumstàncies, però reitera que ha actuat amb rapidesa i contundència, a diferència del que fan altres partits com el PP.
El cap de l'executiu ha protagonitzat una sessió de control complicada per ell, en què la corrupció ha estat la gran protagonista, i on el líder del PP ha assegurat que el cas Santos Cerdán no serà l'últim. Jordi Casino.
Sessió del voltatge l'ha viscuda aquest dimecres a la Cambra Baixa, entre esbroncades, interrupcions constants i crits de dimissió per part dels diputats del PP i Vox arran del cas Santos Cerdán. El president espanyol marcava distàncies un cop més amb el PP en la forma d'entomar-lo. Tot i això, lamentava no haver estat a l'altura de les circumstàncies.
Tolerància cero contra la corrupción, señoría, a diferencia de lo que hacen otros. Y en segundo lugar, defender la acción de este gobierno de coalición progresista. A nosotros nos eligieron para muchas cosas. En una, efectivamente, no he dado la talla.
El també líder del PSOE protagonitzava, per ser un tens cara a cara amb el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, que li reclamava a Sánchez que juri que no estem davant de la Gürtel del PSOE.
Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Grábenselo a fuego. La izquierda no puede robar. Esta gente sí.
Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba.
Des del PP, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, tornava amenaçar Pedro Sánchez en presentar-li una moció de censura si aconsegueix els 4 vots que necessita.
Algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. No me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante, porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final.
A la seva rèplica, Pedro Sánchez li deia a Feijóo que l'únic avançament que hi haurà és el de les sentències dels molts casos de corrupció que afecten el PP i que es començaran a conèixer ben aviat.
Per cert que l'advocat i exdiputat de la CUP, Benet Salellas, assumirà la defensa legal de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
Salellas gestionarà l'acusació davant del Tribunal Suprem per corrupció després de que Cerdán es quedés sense lletrat per incompatibilitat. Després de renunciar a l'acte de diputat, està previst que Cerdán comparegui voluntàriament davant del jutge el 25 de juny. La CUP ja ha traslladat a Salellas el seu malestar per aquesta decisió i ha remarcat que ja no n'és militant. Laia Estrada és la portaveu de la formació.
Si fos militant nostre, li hauríem exigit que no assumís aquesta defensa. De fet, li hem traslladat el nostre malestar i volem posar en valor el compromís inequívoc de la CUP en la lluita contra la corrupció.
I la tensió també s'ha disparat a Catalunya durant la sessió de control al govern que s'ha fet al Parlament, amb acusacions de l'oposició cap al president Salvador Illa perquè el seu nom apareix 2 cops en transcripcions del cas Santos Cerdán.
De manera molt vehement, Illa ha negat tenir cap relació amb la trama que qualifica de repugnant i ha admès que és probable que fos espiat mentre era ministre de Sanitat. Això sí, Illa ha defensat la manera com ha actuat el PSOE i ha tornat a garantir que es mantindran els acords d'investidura.
Mont Carvajal.
A la sessió de control que s'ha fet al Parlament, el president ha hagut de respondre sobre el presumpte cas de corrupció del cas Koldo i Cerdán que afecta el PSOE. El president dels Populars, Alejandro Fernández, li ha preguntat sobre referències que hi ha a l'informe de la Guàrdia Civil sobre quan ell era ministre. Ha respost molest.
Salvador Illa habla muchísimo con el Chili. ¿Quién es el tal Chili? Porque semejante apodo no presagia nada bueno. ¿Le consta a usted que alguien le esté investigando? ¿Participó o intermedió Koldo o Santos Cerdán, es igual, en la compra de mascarillas del Ministerio de Sanidad mientras usted dirigió dicho ministerio?
De mascaretes, re. A casa seva, si hi ha hagut gent que ha cobrat comissions i el del seu partit que ho va denunciar, el van fer fora. No tinc cap inconvenient en que m'investiguin. Cap, ni un. No m'he d'amagar de res. No tinc ni punyetera idea de qui és el tal Chivi.
Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha demanat a Illa que centri en Catalunya i el president s'hi ha compromès.
No hipotequi, president, la presidència de la Generalitat a la Moncloa. Sigui ambiciós i defensi els interessos de Catalunya.
Compliremos els acords d'investidura. El de finançament és un acord complex, però és molt rellevant i crec que a més és positiu per tothom i no perjudica ningú, i per tant el complirem.
Ell ha dit que el comportament de Santos Cerdán és repugnant i un cas molt greu, i ha celebrat que ja no formi part del PSOE.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Doncs pel que fa a la resta d'actualitat política, el pacte del Padró s'ha signat també aquest dimecres al Parlament amb el suport del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP i l'absència de Junts, PP, Vox i Aliança Catalana. Albert Güell.
Els signants del pacte volen enviar un missatge rotund que a Catalunya el padró és un dret i una obligació per llei. La xarxa impulsora de la iniciativa, que ha rebut el suport de més de 200 entitats socials de Catalunya, ha lamentat sobretot l'absència de Junts, formació política que està al capdavant de 300 alcaldies del país. Maria Creixell, representant de la coordinadora Obrint Fronteres, espera però que s'hi puguin sumar més endavant.
Creiem que és una llàstima, no? Es van poder sumar al pacte antifeixista, han pogut impulsar una comissió d'estudi sobre el feixisme i el racisme i els discursos d'odi, però no es poden adherir al pacte pel padró, que al final és un tràmit administratiu que ve a recollir les persones que viuen al municipi. I benvingut qui vulgui sumar-se, i nosaltres seguirem treballant des de tots els àmbits. Creiem que simplement si no estan és perquè no ho han volgut i potser més endavant volen.
Els signants del pacte van documentar vulneracions en relació al padró com barreres burocràtiques en 37 municipis, però avisen que podrien ser en més. La xarxa està conformada per una quinzena d'associacions i plataformes d'entitats catalanes.
També el Parlament ha validat el decret per ajornar l'increment de la taxa turística. El govern ha comptat amb el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns.
La resta de grups hi han votat en contra. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat la mesura correctora per assegurar una aplicació ordenada de l'impost del règim tributari.
El que avui portem és una mesura correctora i garantista de modificació del decret llei, de l'entrada en vigor d'aquell decret llei aprovat. El seu objectiu no és un altre que preservar aquesta coherència normativa, protegir els operadors i assegurar una aplicació ordenada d'aquest impost de règim tributari, justament en un moment crític per a l'economia com és a l'inici de la temporada turística. No volíem generar més incerteses o més inseguretat en aquest moment.
Els republicans han avisat que el sí del seu grup és exigent i temporal i els comuns han acusat Junts de ser el partit del turisme. La cambra ha aprovat la petició d'Esquerra i Vox per tramitar el decret com a projecte de llei.
I Junts per Catalunya ha registrat al Congrés l'esmena a la totalitat a la reducció de jornada a 37 hores i mitja a la setmana. El partit reclama al govern espanyol un procés de diàleg per presentar una nova proposta basada en la flexibilitat.
El partit independentista argumenta que la viabilitat de les pimes es pot veure greument perjudicada per aquesta imposició rígida. El text registrat a la mesa de la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions aquest dimecres. El grup insta al govern espanyol a obrir un procés de diàleg social real i rigorós que permeti avaluar totes les implicacions d'una reforma d'aquesta envergadura i que permeti presentar una nova proposta basada en la flexibilitat i amb un enfocament equilibrat i gradual.
Més qüestions. La Generalitat reforça els dispositius de bombers, Mossos d'Esquadra i agents rurals de cara a la revetlla de Sant Joan.
Hi haurà prop de 200 controls de seguretat ciutadana i una seixantena de trànsit. A més, es manté la prohibició de fer foc o tirar petards a menys de 500 metres d'una zona forestal.
Esther Minguell.
5.100 efectius dels Mossos d'Esquadra es desplegaran la nit del 23 de juny. Hi haurà 195 controls de seguretat ciutadana i 66 de trànsit, en aquest cas amb 412 agents. Augmenten els efectius del cos de bombers i hi haurà 450 agents rurals pel control de fogueres i l'ús de pirotècnia. Es reforçarà també el servei d'emergència 112, que tindrà un centenar de professionals operatius. Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública, destaca també el dispositiu especial de trànsit en un cap de setmana que s'espera la sortida de 470.000 vehicles de l'àrea metropolitana.
Aquest dispositiu especial de mobilitat comportarà la incorporació de carrils addicionals a la P7, restriccions per a camions, controls per radars i els vols d'inspo viària. Del 19 al 25 de juny farem una campanya intensiva de controls de drogoalcoholèmia en coordinació amb Mossos i també amb les policies locals.
Interior engega la campanya No petis la revetlla amb consells per minimitzar riscos i apel·la a la responsabilitat ciutadana per gaudir d'una bona revetlla.
I els veïns de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, reclamen celeritat per dur a terme els projectes d'edificació previstos fa anys als solars buits que són propietat del Consorci de Zona Franca, solars on s'han instal·lat assentaments il·legals.
Des de la plataforma veïnal de Sant Andreu, la seva presidenta, Dolors Torres, nega que hi hagi cap clima d'inseguretat o conflictivitat amb les persones que hi viuen, però sí que demana recuperar els projectes plantejats en aquests terrenys i no cronificar la situació.
Llevamos 20 años esperando. Me parece que ya es hora, ¿no? En 20 años que se hizo los acuerdos, que se hizo reparto de todas las dos zonas de los terrenos y que al final el ayuntamiento compraba, luego no compró, luego viene el consorcio, gracias al consorcio, que al final sí que se quedó con todos los terrenos. Vale, y se hizo un proyecto que además yo lo tengo en el despacho expuesto y se tenía que empezar como mucho en 2 años y llevamos 20.
Tot i que els veïns insisteixen que la convivència amb les persones que viuen als assentaments no és conflictiva, sí que es queixen de problemes de brutícia.
En territori, l'Ajuntament de Manresa plantejarà la zona de baixes emissions per donar resposta, replantejarà la zona de baixes emissions per donar resposta a les al·legacions presentades. Això després de rebre més de 100 queixes per part dels ciutadans i que la ciutat encadenés fins a 4 propostes pel carrer en contra de la mesura. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
La primera proposta es va presentar al setembre de l'any passat amb la intenció que es comencés a implementar al gener d'aquest 2025. Ara bé, el novembre es va acabar posposant per la gran quantitat de queixes que va rebre l'Ajuntament. La majoria d'elles es queixaven pel fet que Manresa no és una ciutat preparada per assumir una norma tan estricta i que perjudicaria moltíssima gent que hi ha d'anar cada dia per feina de fora de la ciutat. A més, també al·legaven que la capital del Bages no ha registrat mai uns nivells de contaminació tan preocupants com per restringir pràcticament tota la trama urbana de la ciutat. Per tot plegat, en els últims mesos l'Ajuntament de Manresa ha estat analitzant totes les propostes i les al·legacions i ara ha decidit tornar a obrir un procediment administratiu nou i presentar una proposta diferent. Malgrat tot, ha volgut recordar que les ciutats de més de 50.000 habitants estan obligades a tenir establerta una zona de baixes emissions per millorar la qualitat de l'aire i també per poder mantenir les ajudes al transport públic, entre d'altres qüestions.
Gairebé 9 mesos després, Sant Vicenç de Calders ha recuperat aquest matí la normalitat al servei ferroviari.
Les línies de Rodalies i Regionals ja circulen i fan parada en aquesta estació, una situació que era esperada per molts usuaris. La recuperació del servei no ha estat exempta, això sí, dels habituals retards en algunes línies aquest matí.
I a aquesta hora anem a veure quina és la situació ara mateix. Ràdio Al Vendrell, Lourdes Meronyo, bona tarda.
Bona tarda, doncs com bé ho comentàveu, ara és de normalitat. Avui, després de 8 mesos i mig, s'ha recuperat totalment el servei ferroviari de Sant Vicenç de Calders. S'han restablert les línies R14, R15, R16 i R17. Pel que fa a l'R2, surt, opera en via única i això ha comportat la supressió de 4 connexions que al matí a hora punta enllaçaven amb Barcelona i que tenien una gran demanda. Encara, però, queden obres per executar, però pel que fa a les persones usuàries, en principi no hauria de tenir afectacions. No obstant això, per l'última setmana de juliol està previst un nou tall com el que s'ha viscut aquest passat dilluns i dimarts, més enllà de les reprogramacions puntuals que puguin dur-se a terme durant els caps de setmana.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i Mollet del Vallès ha fet també un pas endavant en matèria de reciclatge i a partir d'aquesta tardor la ciutat comptarà amb contenidors intel·ligents per millorar l'eficiència del servei de recollida. A partir del mes d'octubre els molletans i molletanes hauran de fer servir una targeta o l'aplicació mòbil Reciclavo per obrir els contenidors de la resta, l'orgànica i els envasos. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
Actualment, a Mollet del Vallès només se separen un 40% dels residus que generen des del consistori molletà. Aposten per un canvi compromès amb el medi ambient, amb la normativa europea i amb major viabilitat econòmica. El contenidor de la resta, l'orgànica i els envasos seran els contenidors intel·ligents. La resta es podrà obrir els dimarts, divendres i diumenges i l'orgànica i els envasos s'obriran tots els dies. Raül Broto és el primer tinent d'alcaldessa a Mollet del Vallès.
En altres municipis que ho havien aplicat, doncs, anaven únicament a que s'obrís 2 dies, nosaltres doncs, hem intentat buscar aquest tercer dia per millorar la flexibilitat. De la mateixa manera, amb la targeta Mollet, tu podràs obrir tots els contenidors de la ciutat.
La implementació es farà en 2 fases i per barris.
I en marxa a Fira Gran Via, la 6a edició del Barcelona Perfumery Congress, el Fòrum Mundial de la Indústria del Perfum. Avui i demà, més d'un centenar d'expositors presenten les darreres novetats del sector. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Aromes de tota mena ja impregnen la farga de l'Hospitalet. Un any més, el Perfumery Congress es consolida com a referent internacional del sector. Amb més de 100 expositors i 2.500 professionals de 12 països diferents, l'esdeveniment enguany aborda innovacions com la intel·ligència olfactiva, la sostenibilitat o la perfumeria gourmet, entre d'altres. Adrià Martínez, subdirector del Barcelona Perfumery Congress.
Hi ha una tendència també de donar-los com altres propietats als perfums, no només a l'olor, sinó amb el tema de wellness, benestar, amb el tema de la més salut mental, una mica com afecta a l'usuari del perfum aquesta fragància, no? I és una altra que també s'està treballant molt.
Entre els estants hi destaquen les olors que veuen de la tendència gourmand. Begudes i menjars dolços es converteixen en perfums gràcies a la col·laboració entre professionals del món de la gastronomia i les olors. Espanya és el segon exportador mundial de perfums i aromes del món, una indústria en creixement que ha arribat a generar gairebé 10 milions d'euros en un any.
En cultura, tot a punt a aquesta hora per la segona passada de gegants de la Patum de Berga, una festa que serà retransmesa en directe per la xarxa Més a través de Televisió del Berguedà. La plaça de Sant Pere torna a estar plena de gom a gom després de l'arrencada oficial aquest matí. Així que anem cap allà, cap a Berga, Televisió de Sabadell. Guillem Parramon, molt bona tarda.
Home, doncs després potser sí.
Sembla que tenim problemes. Intentem recuperar aquesta connexió amb la Televisió de Sabadell. En qualsevol cas, la nit de bruixes, de seguida anirem a Berga. En qualsevol cas, la nit de bruixes d'Altafulla celebra 25 edicions amb el mateix nombre d'actes. Una vuitantena de parades i nous emplaçaments. El certamen té lloc el 27 i 28 de juny i està dedicat al món de l'esoterisme. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
Després de Sant Joan, Altafulla recupera la seva tradició com a vila de bruixes amb un certamen que inclou xerrades, tallers, teatre, rituals i fins i tot contacontes, a més d'una seixantena de parades d'esoterisme, tarotistes i espais per degustacions de menjar i beure. Tot plegat es vol que sigui cada cop més un espai de descobriment i divulgació científica i menys folclòric, com assenyala el coordinador de la nit de bruixes, Joan Carnicer.
El folclore s'ha de deixar de banda. Les bruixes eren dones sàvies, se les ha menys tingut des del poder. Hem de fer que recuperin la normalitat i que valorem els seus coneixements.
El certamen es desenvoluparà al llarg de les dues jornades intenses a la Vila Closa, entre la plaça del Pou, la de l'Església i el carrer Martí d'Ardenya, que s'incorpora enguany com a nou espai a causa del creixement que experimenta la iniciativa.
Ara sí, tornem cap a la plaça Sant Pere de Berga per saber com s'està vivint aquesta Patum, aquesta segona passada de gegants. Anem cap allà, Ràdio i Televisió de Sabadell. Guillem Perramon, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs efectivament som preparant-nos per aquesta segona, per aquest segon passacarrer que serà a les 8 del vespre. Ja s'ha celebrat a les 12 del migdia, un passacarrer que ha estat protagonitzat pràcticament per la calor, ja que hi ha hagut temperatures de 34 graus, cosa que els berguedans no estan acostumats a dates de patir. S'espera que segueixi sent protagonista també a la tarda, a un passacarrer on es faran 21 parades, 21 salts, protagonitzat per les comparses de les Vites, de les comparses dels Gegants Vells i també de les Masses, que aniran ballant carrer per carrer del barri vell de Berga, doncs aquests diferents salts per anunciar que comença la Patum un any més. Per tant, això, expectants de les Vites, que s'acabi d'omplir aquesta plaça de Sant Pere de Berga perquè comenci el passe carrer.
Moltíssimes gràcies, Guillem, i bona Patum.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Joan Garcia ja és nou jugador del Barça. L'entitat blaugrana ha fet oficial el fitxatge del porter de Sallent fins al 30 de juny del 2031. Joan Garcia signarà el seu contracte aquest divendres a les oficines del Barça i s'acomiadava de l'Espanyol aquest migdia en un vídeo publicat a les seves xarxes socials.
Ha arribat el moment de separar els nostres camins. Acomiadar-me del club que ha estat casa meva des dels 15 anys.
Vale. A la vegada, l'equip Perico feia oficial la sortida de Joan Garcia després de confirmar el pagament de la seva clàusula. La primera federació masculina, el Centre d'Esports Sabadell, ha fet oficial la marxa de David Movilla després de setmanes d'especulacions. L'entrenador de Baracaldo va arribar al conjunt arlequinat el mes de gener en un moment complicat per a l'equip ballesà i el deixa ben que ha aconseguit l'ascens a la primera federació. Tot apunta que Ferran Costa serà l'encarregat de liderar el projecte en el retorn a la categoria de bronze. En bàsquet, la penya ha estat confirmada per la FIBA com a nou equip que disputarà la Champions League la temporada 25-26. Els verd i negres, que han jugat l'Eurocup les últimes 8 temporades, ja van participar a la Champions la temporada 17-18. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
A la FIBA Champions League suposarà menys partits d'inici, almenys en la fase regular, i carregarà menys el calendari de la temporada. L'Unicaja, Gran Canària i també el Tenerife seran els altres equips a saber participar en aquesta Champions League. També hi haurà el Múrcia en la prèvia. En total seran 24 equips ja anunciats que jugaran la fase, entre els quals també destaquen el Benfica portuguès, el Galatasaray turc o l'AEK d'Atenes grec. Hi ha 24 equips més que hauran de jugar la fase prèvia. El dia 2 de juliol es farà a Suïssa el sorteig i serà llavors quan el Joventut coneixerà els seus primers rivals. La sorpresa ha estat que el Baxi Manresa, un dels referents dels últims anys en aquesta competició, no ha estat ni en la fase prèvia i ara intentarà jugar l'Eurocopa on hi era el Joventut.
I en aquests moments s'està anunciant a Fontajau la fusió entre el Bàsquet Girona i l'Uni Girona. Escoltem els presidents de totes dues entitats, Marc Gasol i Cayetano Pérez.
Volem promocionar el bàsquet amb dos clubs referents a Catalunya, clubs referents a Espanya, fins i tot a Europa. Volem promocionar el bàsquet, volem promocionar Girona i volem que els nens i les nenes de la ciutat i de tota la província doncs, es sentin orgullosos d'equips professionals que comparteixen valors i volen treballar per fites molt altes.
A l'Uni Girona portem molts anys sempre fent passets per anar creixent, intentant sempre estar allà dalt, però sabíem que per poder aconseguir el que realment es mereix Girona necessitem un recolzament una mica més fort i el fet d'estar amb el bàsquet Girona pues això ens donarà una sèrie d'estructures i de coses que d'una altra manera pues el bàsquet femení seria molt difícil de poder aconseguir.
I el Baxi Manresa, l'Ali, ha fet oficial la veu del capità Guillem Jou.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilal, el control tècnic, i gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
Salut Activa.
Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
Els límits per menjar fruita diària són a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes que no molt madures. En el cas del problema és que en persones que tinguin problemes digestius seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez es compromet amb Esquerra Republicana a fer canvis al Codi Penal per lluitar contra la corrupció. Maria Pagès.
Així ho ha assegurat els republicans en la reunió que han mantingut per demanar-los que li continuïn donant suport malgrat el presumpte cas de corrupció que esquitxa el PSOE. Una reunió produïda després d'un temps cara a cara al Congrés.
Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Grábenselo a fuego. La izquierda no puede robar. Esta gente sí.
Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoria, perquè la izquierda no és corrupta, la izquierda no roba.
L'advocat i exdiputat de la CUP, Benet Salellas, assumirà la defensa legal de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
La CUP li ha traslladat el seu malestar per la decisió. La portaveu, Laia Estrada, ha recordat que Salellas ja no és militant de la formació.
Si fos militant nostre, li hauríem exigit que no assumís aquesta defensa. De fet, li hem traslladat el nostre malestar i volem posar en valor el compromís inequívoc de la CUP en la lluita contra la corrupció.
PSC, Esquerra, Comuns i la CUP signen el pacte del Padró sense Junts, PP, Vox i Aliança Catalana. L'acord vol enviar un missatge rotund que Catalunya el Padró és un dret i una obligació per llei.
La representant de la coordinadora Obrim Fronteres, Maria Creixella, espera que Junts, que governen 300 ajuntaments, s'acabi sumant a la iniciativa.
Creiem que és una llàstima, no? Es van poder sumar al pacte antifeixista, han pogut impulsar una comissió d'estudi sobre el feixisme i el racisme i els discursos d'odi, però no es poden adherir al pacte pel Padró, que al final és un tràmit administratiu que ve a recollir les persones que viuen al municipi. I benvingut qui vulgui sumar-se, i nosaltres seguirem treballant des de tots els àmbits. Creiem que simplement si no estan és perquè no ho han volgut i potser més endavant volen.
En cultura, tot a punt a aquesta hora per la segona passada de gegants de la Patum de Berga, una festa que serà retransmesa en directe per la xarxa Més a través de Televisió del Berguedà.
La plaça de Sant Pere torna a estar plena de gom a gom després de l'arrencada oficial aquest matí.
I en esports, Toni Castro, Joan Garcia ja és nou jugador del Barça.
L'entitat blaugrana ha fet oficial el fitxatge del porter de Sallent fins al 30 de juny del 2031. Joan Garcia signarà el seu contracte divendres a les oficines del Barça i s'acomiadava de l'Espanyol aquest migdia en un vídeo publicat a les xarxes socials. I en bàsquet, en aquests moments, s'està anunciant a Fontajau la fusió entre el Bàsquet Girona i l'Uni Girona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Calor i xafogor que s'han instal·lat plenament a casa nostra i que avui ens donen aquesta sensació de rigorós estiu. Una altra vegada hem arribat als 35 graus a les comarques de Ponent i hi ha molta xafogor arreu del país. Al llarg de les immediates hores, fins a aquesta propera vesprada i nit, arribarà algun ruixat molt local a formar-se entre el Ripollès, el Berguedà, també la comarca de la Cerdanya, l'Alt Urgell o el Solsonès. Molt poca cosa, també algun núvol es formarà a les Terres de l'Ebre, que continuarà fins al dijous al matí i aquesta propera matinada i demà al matí amb unes temperatures d'insomni. En molts casos no baixaran dels 20 o 22 graus. Pel que fa al dijous encara farà més calor que avui i, de fet, a les comarques de Ponent fregarem els 40 graus, 35 al prelitoral o gran part de Girona. I a últimes hores de la tarda del dijous, algun ruixat entrant per cas de Ponent, a tocar de l'Aragó, poca cosa en general. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ja va millorant. Després d'una tarda, doncs, relativament tranquil·la, això sí, amb algunes incidències derivades d'accidents. Ara el que ens queda és, a l'autovia 2, un tram de lentitud, encara alguna aturada a l'Hospitalet de Llobregat, a causa d'un accident que hi teníem més endavant, a Cornellà, ara ja tot obert, en sentit Martorell, i ens queda també l'autopista C32, amb lentitud aturades en un quilòmetre, quilòmetre i mig, a la zona del Prat de Llobregat, en aquest cas d'entrada. Queden alguns rastres de lentitud d'aturades de les dues rondes de Barcelona i en sentit Trinitat. I certa densitat de vehicles a la C60 Argentona, en sentit Mataró, o a la C58 a Montcada, en sentit Barcelona. Però, com dèiem, tot plegat amb clara tendència a la millora. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pedro Sánchez es compromet amb Esquerra Republicana a fer canvis al Codi Penal per lluitar contra la corrupció. Així ho ha assegurat els republicans en la reunió que han mantingut per demanar-los que li continuïn donant suport malgrat el presumpte cas de corrupció que esquitxa el PSOE.
El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha explicat que Sánchez s'ha compromès a anar contra els corruptors i també contra les constructores que participen en trames de comissions il·legals. En concret, amb sancions de per vida i multes milionàries per als qui contribueixin a corrompre representants públics. La reunió entre Sánchez i Esquerra s'ha produït després d'una tensa sessió de control al Congrés, on Sánchez ha admès que no ha estat a l'altura de les circumstàncies, però reitera que ha actuat amb rapidesa i contundència, a diferència del que fan altres partits com el PP.
El cap de l'executiu ha protagonitzat una sessió de control complicada per ell, en què la corrupció ha estat la gran protagonista i on el líder del PP ha assegurat que el cas Santos Cerdán no serà l'últim. Jordi Casino.
Sessió d'alt voltatge a la viscuda aquest dimecres a la Cambra Baixa, entre esbroncades, interrupcions constants i crits de dimissió per part dels diputats del PP i Vox arran del cas Santos Cerdán. El president espanyol marcava distàncies un cop més amb el PP en la forma d'entomar-lo. Tot i això, lamentava no haver estat a l'altura de les circumstàncies.
Tolerància cero contra la corrupción, señoría, a diferencia de lo que hacen otros. Y en segundo lugar, defender la acción de este gobierno de coalición progresista. A nosotros nos eligieron para muchas cosas. En una, efectivamente, no he dado la talla.
El també líder del PSOE protagonitzava, per cert, un tens cara a cara amb el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, que li reclamava a Sánchez que juri que no estem davant de la Gürtel del PSOE.
Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Grábenselo a fuego. La izquierda no puede robar. Esta gente sí.
Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba.
Des del PP, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, tornava amenaçar Pedro Sánchez en presentar-li una moció de censura si aconsegueix els 4 vots que necessita.
Algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. No me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante, porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final.
A la seva rèplica, Pedro Sánchez li deia a Feijó que l'únic avançament que hi haurà és el de les sentències dels molts casos de corrupció que afecten el PP i que es començaran a conèixer ben aviat.
Per cert, que l'advocat i exdiputat de la CUP, Benet Salellas, assumirà la defensa legal de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
Salellas gestionarà l'acusació davant del Tribunal Suprem per corrupció després de que Cerdán es quedés sense lletrat per incompatibilitat. Després de renunciar a l'acte de diputat, està previst que Cerdán comparegui voluntàriament davant el jutge el 25 de juny. La CUP ja ha traslladat a Salellas el seu malestar per aquesta decisió i ha remarcat que ja no n'és militant. Laia Estades, la portaveu de la formació.
Si fos militant nostre, li hauríem exigit que no assumís aquesta defensa. De fet, li hem traslladat el nostre malestar i volem posar en valor el compromís inequívoc de la CUP en la lluita contra la corrupció.
La tensió també s'ha disparat a Catalunya durant la sessió de control al govern que s'ha fet al Parlament, amb acusacions de l'oposició cap al president Salvador Illa perquè el seu nom apareix dos cops en transcripcions del cas Santos Tardán.
De manera molt vehement, Illa ha negat tenir cap relació amb la trama que qualifica de repugnant i admet que és probable que fos espiat mentre era ministre de Sanitat. Això sí, Illa ha defensat la manera com ha actuat el PSOE i ha tornat a garantir que es mantindran els acords d'investidura.
Mont Carvajal.
A la sessió de control que s'ha fet al Parlament, el president ha hagut de respondre sobre el presumpte cas de corrupció del cas Koldo i Cerdán que afecta el PSOE. El president dels Populars, Alejandro Fernández, li ha preguntat sobre referències que hi ha a l'informe de la Guàrdia Civil sobre quan ell era ministre. Illa ha respost molest.
Salvador Illa habla muchísimo con el Chili. El Chili, porque semejante apodo no presagia nada bueno. ¿Le consta a usted que alguien le esté investigando? ¿Participó o intermedió Koldo o Santos Cerdán, es igual, en la compra de mascarillas del Ministerio de Sanidad mientras usted dirigió dicho ministerio?
De mascaretes, re, de re, de re. A casa seva, si hi ha hagut gent que ha cobrat comissions i el del seu partit que ho va denunciar, el van fer fora. No tinc cap inconvenient en que m'investiguin. Cap, 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 ni un. No m'he d'amagar de res. No tinc ni punyetera idea de qui és el tal Chivi.
Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha demanat a Illa que s'entri en Catalunya i el president s'hi ha compromès.
No hipotequi, president, la presidència de la Generalitat a la Moncloa. Sigui ambiciós i defensi els interessos de Catalunya.
Complirem els acords d'investidura. El de finançament és un acord complex, però és molt rellevant i crec que a més és positiu per tothom i no perjudica ningú, i per tant el complirem.
Ell ha dit que el comportament de Santos Cerdán és repugnant i un cas molt greu, i ha celebrat que ja no formi part del PSOE.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pel que fa a la resta de l'actualitat política, el pacte del Padró s'ha signat també aquest dimecres al Parlament amb el suport del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP, i l'absència de Junts, PP, Vox i Aliança Catalana. Albert Güell.
Els signants del pacte volen enviar un missatge rotund que a Catalunya el padró és un dret i una obligació per llei. La xarxa impulsora de la iniciativa, que ha rebut el suport de més de 200 entitats socials de Catalunya, ha lamentat sobretot l'absència de Junts, formació política que està al capdavant de 300 alcaldies del país. Maria Creixell, representant de la coordinadora Obrim Fronteres, espera però que s'hi puguin sumar més endavant.
Creiem que és una llàstima, no? Es van poder sumar al pacte antifeixista, han pogut impulsar una comissió d'estudi sobre el feixisme i el racisme i els discursos d'odi, però no es poden adherir al pacte pel padró, que al final és un tràmit administratiu que ve a recollir les persones que viuen al municipi. I benvingut qui vulgui sumar-se, i nosaltres seguirem treballant des de tots els àmbits. Creiem que simplement si no estan és perquè no ho han volgut i potser més endavant volen.
Els signants del pacte van documentar vulneracions en relació al padró com barreres burocràtiques en 37 municipis, però avisen que podrien ser en més. La xarxa està conformada per una quinzena d'associacions i plataformes d'entitats catalanes.
També el Parlament ha validat el decret per ajornar l'increment de la taxa turística. El govern ha comptat amb el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns.
La resta de grups hi han votat en contra. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat la mesura correctora per assegurar una aplicació ordenada de l'impost de règim tributari.
El que avui portem, doncs, és una mesura correctora i garantista de modificació del decret llei, de l'entrada en vigor d'aquell decret llei aprovat. El seu objectiu no és un altre que preservar aquesta coherència normativa, protegir els operadors i assegurar una aplicació ordenada d'aquest impost de règim tributari, justament en un moment crític per a l'economia com és a l'inici de la temporada turística. No volíem generar més incerteses o més inseguretat en aquest moment.
Els republicans han avisat que el sí del seu grup és exigent i temporal, i els comuns han acusat Junts de ser el partit del turisme. La cambra ha aprovat la petició d'Esquerra i Vox per tramitar el decret com a projecte de llei.
I Junts per Catalunya ha registrat al Congrés l'esmena a la totalitat a la reducció de jornada a 37 hores i mitja a la setmana. El partit reclama al govern espanyol un procés de diàleg per presentar una nova proposta basada en la flexibilitat.
El partit independentista argumenta que la viabilitat de les pimes es pot veure greument perjudicada per aquesta imposició rígida. El text registrat a la mesa de la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions aquest dimecres, el grup insta al govern espanyol a obrir un procés de diàleg social real i rigorós que permeti avaluar totes les implicacions d'una reforma d'aquesta envergadura i que permeti presentar una nova proposta basada en la flexibilitat i amb un enfocament equilibrat i gradual.
Més qüestions. La Generalitat reforça els dispositius de bombers, Mossos d'Esquadra i agents rurals de cara a la revetlla de Sant Joan.
Hi haurà prop de 200 controls de seguretat ciutadana i una seixantena de trànsit. A més, es manté la prohibició de fer foc o tirar petards a menys de 500 metres d'una zona forestal.
Esther Minguell.
5.100 efectius dels Mossos d'Esquadra es desplegaran la nit del 23 de juny. Hi haurà 195 controls de seguretat ciutadana i 66 de trànsit, en aquest cas amb 412 agents. Augmenten els efectius del cos de bombers i hi haurà 450 agents rurals pel control de fogueres i l'ús de pirotècnia. Es reforçarà també el servei d'emergència 112, que tindrà un centenar de professionals operatius. Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública, destaca també el dispositiu especial de trànsit en un cap de setmana que s'espera la sortida de 470.000 vehicles de l'àrea metropolitana.
Aquest dispositiu especial de mobilitat comportarà la incorporació de carrils addicionals a la P7, restriccions per a camions, controls per radars i els vols d'inspecció viària. Del 19 al 25 de juny farem una campanya intensiva de controls de dròmia en coordinació amb Mossos i també amb les policies locals.
Interior engega la campanya No petis la revetlla amb consells per minimitzar riscos i apel·la a la responsabilitat ciutadana per gaudir d'una bona revetlla.
I els veïns de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, reclamen celeritat per dur a terme els projectes d'edificació previstos fa anys als solars buits, que són propietat del Consorci de Zona Franca, solars on s'han instal·lat assentaments il·legals.
Des de la plataforma veïnal de Sant Andreu, la seva presidenta, Dolors Torres, nega que hi hagi cap clima d'inseguretat o conflictivitat amb les persones que hi viuen, però sí que demana recuperar els projectes plantejats en aquests terrenys i no cronificar la situació.
Llevamos 20 años esperando, me parece que ya es hora, ¿no? En 20 años que se hizo los acuerdos, que se hizo reparto de todas las dos zonas de los terrenos y que al final el ayuntamiento compraba, luego no compró, luego viene el consorcio, gracias al consorcio, que al final sí que se quedó con todos los terrenos, vale. Y se hizo un proyecto, que además yo lo tengo en el despacho expuesto, y se tenía que empezar como mucho, mucho, mucho en 2 años, y llevamos 20.
Tot i que els veïns insisteixen que la convivència amb les persones que viuen als assentaments no és conflictiva, sí que es queixen de problemes de brutícia.
Gairebé 9 mesos després, Sant Vicenç de Calders ha recuperat aquest matí la normalitat al servei ferroviari.
Les línies de Rodalies i Regionals ja circulen i fan parada en aquesta estació, una situació que era esperada per molts usuaris. La recuperació del servei no ha estat exempta, això sí, dels habituals retards en algunes línies aquest matí.
I a aquesta hora anem a veure quina és la situació. Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo, bona tarda.
Bona tarda, doncs ara mateix la situació és de tranquil·litat, els trens funcionen amb normalitat i, com bé explicàveu, doncs, avui, després de 8 mesos i mig, s'ha recuperat totalment el servei ferroviari aquí a Sant Vicenç de Calders. S'ha restablert el servei de les línies R14, R15, R16 i R17. Pel que fa a la R2 Sur, opera en via única i això ha comportat la supressió de 4 connexions que al matí en hora punta enllaçaven amb Barcelona i que tenien una gran demanda. Encara, però, queden obres per executar, però pel que fa a les persones usuàries, en principi no hauria de tenir afectacions. No obstant això, per l'última setmana de juliol està previst un nou tall com el que s'ha viscut aquest passat dilluns i dimarts, més enllà de les reprogramacions puntuals que puguin dur-se a terme durant els caps de setmana.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. Més qüestions. L'Ajuntament de Manresa replantejarà la zona de baixes emissions per donar resposta a les al·legacions presentades. Això després de rebre més de 100 queixes per part de ciutadans i que la ciutat encadenés fins a 4 protestes al carrer en contra de la mesura. Ràdio Sallent, Ana Hernández.
La primera proposta es va presentar el setembre de l'any passat amb la intenció que es comencés a implementar el gener d'aquest 2025. Ara bé, el novembre es va acabar posposant per la gran quantitat de queixes que va rebre l'Ajuntament. La majoria d'elles es queixaven pel fet que Manresa no és una ciutat preparada per assumir una norma tan estricta i que perjudicaria moltíssima gent que hi ha d'anar cada dia per feina de fora de la ciutat. A més, també al·legaven que la capital del Bages no ha registrat mai uns nivells de contaminació tan preocupants com per restringir pràcticament tota la trama urbana de la ciutat. Per tot plegat, en els últims mesos, l'Ajuntament de Manresa ha estat analitzant totes les propostes i les al·legacions i ara ha decidit tornar a obrir un procediment administratiu nou i presentar una proposta diferent. Malgrat tot, ha volgut recordar que les ciutats de més de 50.000 habitants estan obligades a tenir establerta una zona de baixes emissions per millorar la qualitat de l'aire i també per poder mantenir les ajudes al transport públic, entre d'altres qüestions.
També en territori, Mollet del Vallès ha fet un pas endavant en matèria de reciclatge i a partir d'aquesta tardor la ciutat comptarà amb contenidors intel·ligents per millorar l'eficiència del servei de recollida. A partir del mes d'octubre, els molletans i molletanes hauran de fer servir una targeta o l'aplicació mòbil Reciclavo per obrir els contenidors de la resta, l'orgànica i els envasos. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
Actualment, a Mollet del Vallès només se separen un 40% dels residus que generen des del consistori molletà. Aposten per un canvi compromès amb el medi ambient, amb la normativa europea i amb major viabilitat econòmica. El contenidor de la resta, l'orgànica i els envasos seran els contenidors intel·ligents. La resta es podrà obrir els dimarts, divendres i diumenges i l'orgànica i els envasos s'obriran tots els dies. Raül Broto és el primer tinent d'alcaldessa a Mollet del Vallès.
En altres municipis que ho havien aplicat, doncs anaven únicament a que s'obrís dos dies, nosaltres doncs, hem intentat buscar aquest tercer dia per millorar la flexibilitat. De la mateixa manera, amb la targeta, aquí a Mollet tu podràs obrir tots els contenidors de la ciutat.
La implementació es farà en dues fases i per barris.
I en marxa a Fira Gran Via la 6a edició del Barcelona Perfumery Congress, el Fòrum Indústria del Perfum. Avui i demà, més d'un centenar d'expositors presenten les darreres novetats del sector mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labertà.
Aromes de tota mena ja impregnen la farga de l'Hospitalet. Un any més, el Perfumery Congress es consolida com a referent internacional del sector. Amb més de 100 expositors i 2.500 professionals de 12 països diferents, l'esdeveniment enguany aborda innovacions com la intel·ligència olfactiva, la sostenibilitat o la perfumeria gourmet, entre d'altres. Adrià Martínez, subdirector del Barcelona Perfumery Congress.
Hi ha una tendència també de donar-los com altres propietats als perfums, no només a l'olor, sinó amb el tema de wellness, benestar, amb el tema de la més salut mental, una mica com afecta l'usuari del perfum, aquesta fragància, no? I és una altra que també s'està treballant molt.
Entre els estants hi destaquen les olors que veuen de la tendència gourmand. Begudes i menjars dolços es converteixen en perfums gràcies a la col·laboració entre professionals del món de la gastronomia i les olors. Espanya és el segon exportador mundial de perfums i aromes del món, una indústria en creixement que ha arribat a generar gairebé 10 milions d'euros en un any.
En cultura, tot a punt a aquesta hora per la segona passada de gegants de la Patum de Berga, una festa que serà retransmesa en directe per la xarxa Més a través de Televisió del Berguedà. La plaça de Sant Pere torna a estar plena de gom a gom després de l'arrencada oficial aquest matí. Així que anem cap allà, Televisió de Sabadell. Guillem Parramon, molt bona tarda.
Molt bon vespre, efectivament ens trobem a la plaça de Sant Pere i ja és a punt de començar el passacarrers de les 8 del vespre. Recordem que és el segon passacarrers del dia d'avui. S'ha celebrat un a les 12 del migdia, que ha estat marcat sobretot per les altes temperatures, 34 graus, unes temperatures que els berguedans, que els patumaires no estan acostumats a veure. En aquest primer passacarrers, que és el primer acte principal de la Patum de Berga, ha estat protagonitzat per pel Tabaler i també per la parella de gegants, i aquest vespre podrem veure ja a les guites, podrem veure els gegants un altre cop i també podrem veure les masses. Per tant, serà un espectacle que ja comptarà amb pirotècnia i que, per tant, doncs, és un dels moments preferits de tots els patumaires. Així doncs, us deixem amb aquest ambient de plaça, un ambient doncs, de plaça pràcticament plena, que s'anirà acabant d'omplir en aquests últims minuts, esperant fins a les 8 del vespre perquè comenci el passacarrers.
Gràcies, Guillem. Bona festa. I Maria Arnal, Mazzoni, Jaja Johansson i la Ludwig Band són alguns dels noms destacats de l'edició d'enguany del Mercat de Música Viva de Vic. Un total de 73 concerts cobrirà Rocío Márquez amb el seu nou projecte que barreja clàssica i flamenca experimental. El nou FM, Judit Lechón.
Un total de 73 concerts configuren la programació del Mercat de Música Viva d'aquest any, que s'estendrà del 17 al 21 de setembre. La nova direcció artística ha confirmat que la seva voluntat és traçar diverses línies estratègiques per fer créixer el mercat, amb una 37a edició que incorpora 3 nous escenaris i recupera el concert del diumenge a la plaça Major. Rocío Márquez obrirà el festival amb el concert inaugural i per la plaça, que és l'epicentre del mercat, hi passaran artistes com Triquell, Maria Arnal, 31 Fam o Mishima, qui tancarà l'edició de diumenge a la tarda, després d'un concert de reggae per xics del matí. Jordi Casadesús és un dels directors artístics del mercat.
Nosaltres teníem molt clar que la plaça Major volíem que fos el centre neuràlgic del Mercat de Música Viva de Vic, i tal com a nosaltres ens van inspirar doncs, tots aquests concerts, que segueixin inspirant doncs, a tota la gent que assisteixin a aquests concerts.
Les esglésies dels Dolors i la Pietat, a més de la plaça de la Catedral, són els nous escenaris. No hi haurà programació off i totes les propostes s'inclouran dins la programació oficial.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Joan Garcia ja és nou jugador del Barça. L'entitat blaugrana ha fet oficial el fitxatge del porter de Sallent, que divendres signarà el seu contracte fins al 30 de juny del 2031. El ja exporter de l'Espanyol explica que la seva decisió ha estat molt pensada i que és a punt de començar un nou camí professional.
Sé que aquesta decisió no serà fàcil d'entendre per a tothom. No us demano que ho feu. Però sí que vull que sapigueu que ha estat una decisió molt meditada, pensant no només en la meva carrera, sinó també en el millor per al club, per a la meva família i per a mi. Ara comença un nou repte. L'afronto amb il·lusió, però també amb el màxim respecte per tot el que deixo enrere. Gràcies per tot, Pericos. Fins sempre.
A la primera federació masculina, el Centre d'Esports Sabadell ha fet oficial la marxa de David Movilla, l'entrenador, després de setmanes d'especulacions. Tot apunta que Ferran Costa serà l'encarregat de liderar el projecte en el retorn a la categoria de bronze. El Bàsquet Girona i l'Unil Girona han anunciat l'acord per a la unió dels clubs, un agermanament que l'estiu passat no es va arribar a produir per una trava administrativa. Tots dos equips mantindran el nom, l'equip masculí es dirà Bàsquet Girona i l'equip femení Esport Girona, malgrat estar units sota un mateix paraigua. Compartiran colors corporatius amb el distintiu uní a la corona de l'escut del femení. Escoltem els presidents de totes dues entitats, Marc Gasol i Cayetano Pérez.
Volem promocionar el bàsquet amb dos clubs referents a Catalunya, clubs referents a Espanya, fins i tot a Europa. Volem promocionar el bàsquet, volem promocionar Girona i volem que els nens i les nenes de la ciutat i de tota la província doncs, es sentin orgullosos d'equips professionals que comparteixen valors i volen treballar per fites molt altes.
A l'Uni Girona portem molts anys sempre fent passets per anar creixent, intentant sempre estar allà dalt, però sabíem que per poder aconseguir el que realment es mereix Girona necessitem un recolzament una mica més fort i el fet d'estar amb el bàsquet Girona pues això ens donarà una sèrie d'estructures i de coses que d'una altra manera pues el bàsquet femení seria molt difícil de poder aconseguir.
Més bàsquet, la penya ha estat confirmada per la FIBA com a nou equip que disputarà la Champions League la temporada 25-26. Els verdinegres, que han jugat l'Eurocup les últimes 8 temporades, ja van participar en aquesta Champions la 17-18. El Barça ha fet oficial la sortida de Víctor Sada, que la temporada vinent ja no formarà part del cos tècnic del club. L'exjugador blaugrana ha estat dues temporades a la banqueta com a entrenador assistent. I encara en bàsquet, el Baxi Manresa ha fet oficial la veu del capità Guillem Jou. Després de 12 temporades, Jou tanca la seva etapa amb la samarreta manresana sent el tercer jugador a més temporades del primer equip, només per darrere de Jordi Singla i de Joan Peñarroya. Demà a la tarda, Guillem Jou serà a un restaurant manresà per un acte de comiat amb companys i aficionats. I el Cadí La Seu ha anunciat la renovació de l'andalusa Ainhoa Gervasini per una temporada més. En handbol, el Barça ha fet oficial el retorn de Ludovic Fàbregas per a la pròxima temporada. El pivot francès signa fins a l'estiu de el 2030 i tornarà a vestir la samarreta blaugrana després de fer-ho durant 5 temporades entre el 2018 i el 2023, amb les quals va guanyar 29 títols on destaquen 5 lligues a Sobal i també 2 Champions.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Fem-ho aturar, jo voldria poder pausar. T'he vist dins del mirall com un nítid record primaveral. Cremaria tot el meu vell paper per sentir-me millor demà. Tu tornaria a reviure aquest moment. I ara clica el botó de guardar. Sola, on ella seia. Aquest instant el vull gravar dins del meu cap. Aquest instant el vull gravar dins del meu cap. Hemen gaude arresiaren onduan, nahiko nuke betirako gorde momentu hau. Bizi zana eutxi dezagun iragana. Haze pena sentideguna joango dela. Hau sentimendu berria, denboraren azeria, esaldatxorakeria, pasa ez dena, faltan botatzea, faltan botatzea. Hau da nire burua, markatu nahi dudan momentua. Hau da nire burua, markatu nahi dudan momentua.
La xarxa de comunicació local.